RACB Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cues, però sense aglomeracions, confusió i problemes informàtics en algunes benzineres. Aquesta és la fotografia d'aquest matí en el que ha entrat en vigor la rebaixa de 20 cèntims als carburants, una mesura aprovada pel govern central i que estarà entre nosaltres fins al dia 30 de juny. L'inici dels descomptes ha coincidit també amb una caiguda del sistema informàtic de les gasolineres de Repsol a tot Espanya, cosa que ha alentit les operacions. Bona tarda, soc Carlos Losada i el primer que cal fer aquest divendres és sortir al carrer, visitar alguna gasolinera i comprovar quina és la situació i conèixer també l'opinió dels conductors sobre una iniciativa, una mesura que és una alegria per al castigar l'economia domèstica. Raúl Moreno, bona tarda. On et trobes ara mateix?
Bona tarda, Carlos. Ens trobem al costat de la benzinera del carrer Casanova Maragó, on no es registren llargues cues, però sí algunes aglomeracions. Hem volgut conèixer les primeres impressions dels conductors al dia que entra en vigor la rebaixa de 20 cèntims del preu dels carburants. La Glòria no s'explica aquesta mesura.
Hombre, lo que me parece un poco hipócrita que si estamos cobrando impuestos sobre la gasolina, hagamos una ayuda puntual en lugar de reducir los impuestos sobre la gasolina.
El Sergi ha volgut trobar una alternativa a la pujada descontrolada del preu dels carburants.
Pero no he esperado este día, he venido porque me hacía falta y ya está. La medida, hombre, siempre que rebajan es bueno, pero claro, hay que buscar gasolineras de estas de bajo coste que te rebajen un poquito.
Un dels conductors més crítics ha estat el Miguel Ángel.
Mira, no sé cuál sería la medida, pero desde luego esta es un parche y da la sensación que el precio había subido para ahora hacer la bajada.
Des de les benzineres asseguren que han patit una davallada de la demanda durant els darrers dies, ja que els clients han esperat fins avui a l'entrada en vigor de la rebaixa del preu dels carburants.
I en els darrers dies, gràcies a Raül, aquest descompte de 20 cèntims ha estat el gran protagonista de les converses entre els clients i els treballadors de les estacions de servei. Moltes gasolineres han tingut menys clients i els que hi han anat han posat quantitats molt més baixes. I els empresaris de gasolineres, què hi diuen a tot plegat? Doncs els preocupa d'entrada com l'agència tributària serà capaç de revisar els milions d'etiquets de benzina i també demanen a Hisenda que els aclareixi el més aviat possible com se'ls retornarà els descomptes del combustible que ells han hagut d'avançar o han d'avançar a partir d'avui. Poca concreció i, sobretot, massa precipitació. És així, Sergi Tor.
Així és, la incertesa predomina en les gasolineres perquè aquest migdia hi ha una realitat. Són avui les empreses qui està pagant la subvenció de 20 cèntims el litre i han d'esperar el retorn econòmic via Hisenda. Carlos Cisterés és el responsable d'una gasolinera al centre de Lleida, cues matinals i un petit bloqueig puntual aquest matí de pagament per targeta Solred. El programa informàtic instal·lat a mitjanit ja recull la bonificació al tiquet, però Cisterés fa números a COPE Catalunya i Andorra, com cadascuna de les més de 1.400 estacions de servei de Catalunya, i sap que diàriament l'empresa està avançant molts diners.
20 cèntims per litro són molts diners al cap del dia el que la gasolinera fica de la seva butxaca. Perquè, clar, són uns diners que estàs adelantant tu i, bueno, que és un cost que li fiques a l'empresa. Sí que després te'ls retornaran, però, clar, esperem que sigui àgil.
El Ministeri d'Hisenda explica que des d'avui les estacions poden reclamar la seu electrònica de l'Agència Tributària una bestreta a rebre la setmana que ve. Però encara falta també determinar el formulari específic per la sol·licitud de devolució mensual, que és la clau de tot i genera intranquil·litat al sector. Vicente Artiga, secretari general de l'Associació d'Estacions de Servei de Barcelona, explica a COPE Catalunya i Andorra la falta de criteris de l'avançament i del formulari de retorn.
Quin serà quan una estació de servei demani a l'anticip que preveu la llei? Agafaran el promís de l'any 21, que és el que diu aquest decret, ho dividen per 12? És que això és lògic, però jo diria, escolti, en puritat vostès saben com ho faran? No ho sé. Això està pendent encara de veure exactament com es farà. I aquesta és la realitat, senyor Tor. Aquesta és la realitat. Alguns ens han comentat que és aquest marge, estan per sota del marge. Aquesta és la història.
I aquí està l'altra variant del nou escenari de preus. Les gasolineres low cost seran les més perjudicades de segons el sector perquè la subvenció de 20 cèntims el pot deixar sense marge econòmic. El sector creu que hauran de pujar el preu. A Catalunya hi ha 225 estacions d'autoservei. És la comunitat espanyola amb un 18% del total que lidera aquest tipus de gasolinera.
Gràcies, Sergi. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. A Arriba el mal temps de nou, temps d'hivern. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts al Pirineu amb nevades a qualsevol cota, localment persistents i abundants, amb acumulacions importants, sobretot a la Vall d'Aran, on es podrien superar els 20 centímetres de neu. Al quadrant nord-est tindrem intervals ennuvolats i a la resta cels poc ennuvolats i temps estable. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes de 15 graus a Tarragona, de 14 a Barcelona i de 13 a Girona i a Lleida. I si ens referim al vent, continuarà moderat i del nord-oest, amb intervals forts i ratxes molt fortes al Pirineu, a l'Empordà i a la meitat sud, que podran superar els 70 o 100 km per hora i que deixaran mala mar al litoral. Si parlem ja de demà dissabte, esperem que segueixi les nevades al Pirineu, quedant amb el pas del dia només al vessant nord i a la resta temps estable, amb intervals ennuvolats a zones de la meitat nord. Per últim, les màximes seran de 16 graus a Tarragona i a Barcelona i de 14 a Girona i a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un altre matí complicat a la xarxa viària, sobretot a l'autopista AP7. Sapiguem com se circula hores d'ara. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora no hi ha grans problemes de trànsit a les principals carreteres i autopistes del país. Destacar que hi ha un carril tallat a la C58, a l'altura de Montcada Reixaca, en sentit nord, en sentit Sabadell, per un vehicle avariat. Hi ha un quilòmetre i mig de circulació amb aturades. També hi ha retencions puntuals a l'autopista AP7, a Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. I també hi ha un vehicle avariat a l'autovia 2 de la Fondarella, en direcció Lleida. En aquest cas no provoca retencions. A les rondes hi ha cues en sentit Llobregat, i per destacar també que per neu és obligatori circular amb cadenes tant a la C28 al Port de la Bonaigua com a la carretera d'accés al Pla de Beret. De moment és tot el Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba l'hora de parlar amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, 3 de la tarda i 5 minuts, com sempre, puntualíssims, Esports Cope.
Sí, senyor.
Ja tenim aquí la nova jornada de Lliga del cap de setmana.
Sí, eh? I abans d'això li has de fer un recordatori.
Ah, quin?
Aquesta tarda, a les 6.
Ah, el sorteig de
aquesta
la Mundial.
Sí, senyor, la cadena Cope.
Sí, senyor.
Seguirem el sorteig de la fase de grups del proper Mundial de Qatar, en un especial que comandarà des d'aquell país Manolo Lama. Però tu ho deies, és jornada de prèvia del retorn de la Lliga de Primera Divisió, on diumenge, a l'estadi, al Camp Nou, tindrem un Barça-Sevilla. Última nom blaugrana, Víctor Navarro.
Xavi, té disponibles els mateixos que al Bernabéu. De fet, s'espera un 11 semblant contra el segon de la Lliga. Està en lloc aquesta posició. També tindrà un altre final en el partit ajornat contra el Rayo Vallecano, però abans s'ha de guanyar diumenge. Estan lesionats un tití, Sergi Roberto, Ansu Fati. Sabeu que està treballant en el grup, però evidentment encara no tindrà l'alta mèdica. Encara li queden unes dues setmanes com a mínim. No hi ha sancionats i estan apercebuts Frenkie de Jong, Eric García i Ronald Araujo. Si veuen groga, no jugarien al partit del Levante-Barça de diumenge 10 d'abril. L'equip ha entrenat avui a les 11 del matí. Demà ho faran per última vegada a les 11 i a la 1 de la tarda Xavi Hernández compareixerà en roda de premsa. La llista diumenge al matí.
Un Barça que saltarà al terreny de joc sabent el resultat del Madrid, que demà, dissabte, juga a 6:45 al camp del Celta i que podria tenir la baixa del seu tècnic, Carlo Ancelotti, que està amb Covid. També en blaugrana, diumenge, assemblea telemàtica per ratificar l'acord amb Spotify, Víctor.
Sí, serà diumenge a partir de les 10 del matí. A 11:45 del matí hi haurà el segon torn de votació. En realitat començarà llavors amb 4.478 compromissaris. L'ordre del dia només té 4 punts. Informa del president Joan Laporta la ratificació de l'acord amb Spotify sense les xifres. Important, no es coneixeran les xifres per aquest acord de confidencialitat. A les 3 hi haurà el tercer punt, serà la proposta dels socis. Tindran després el torn obert d'intervencions i respondrà el president del Barça. Serà la primera assemblea telemàtica. Això sí, s'ha obert l'espai de l'Auditori 1899 perquè es pugui votar en uns ordinadors disposats pel Futbol Club Barcelona. Això diumenge.
En paral·lel a l'actualitat del club, és notícia també de les darreres hores, la xerrada de Gerard Piqué amb el youtuber Jordi Wild. Aquí en tenim una mostra.
Gusta más ir al campo español que ir al campo del Madrid.
¿Qué es lo que te gusta de ir
a mí me gusta ir al
campo del español?
Entrar al terreno de juego, que te sirven,
estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras de desfigurados que te quieren y les ríes y aún se jode más.
O sea, les ríes, ¿no?
Es un placer. No hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo.
Un espanyol que no jugarà fins dilluns al camp de la Reial Societat ho farà, a més, amb una baixa significativa, Quique Iglesias.
Raúl de Tomás, a manca de 3 dies pel perill de la Reial Societat, ho veiem per baixa, eh? La del davanter golejador va haver d'abandonar la selecció espanyola fa 8 dies, acaba de publicar unes imatges al gimnàs, a les seves xarxes socials, que fan, doncs, que és evident que no estarà disposat a disposició de Vicente Moreno pel partit del proper dilluns. Veurem si Puado, Bolell o Lerem Morón són els seus substituts. Un Javi Puado que, per cert, torna després de sanció. Diego López i Gaidi Vares sí que estan recuperats, també han tornat sense problemes dels seus viatges, i Ángel Herrera i Lele Cabrera.
A segona divisió, la jornada arrenca aquest divendres a Montilivi a les 9 amb un Girona-Màlaga. Els de Michel busquen mantenir l'actual quarta posició a la taula classificatòria. Així té dissenyat el pla de partit al tècnic.
Tenemos que ser un equipo muy protagonista, ser capaces de quitarles el balón y que no se sientan cómodos. Y es un equipo que no está teniendo suerte de cara a gol y nosotros tenemos que intentar que tengan, minimizar ese ataque y que tengan pocas ocasiones de gol. Y luego ser nosotros mismos, como siempre. Y necesitamos dar un paso adelante con la gente de segunda línea porque creo que vamos a necesitar llegada.
L'equip gironí que té les baixes d'Ibra i Sarmiento per lesió i Aleix García, Santi Bueno i Borja García per sanció. I en bàsquet, jornada europea avui pel Barça, Alberto Díez.
La 33a i penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga que porta el Barça a Atenes, a Grècia. Tenim un més que interessant, Olympiacos Barça a partir de les 8 del vespre. El conjunt grec, tercer amb 18 victòries, davant un Barça que és líder i ho continuarà sent amb 21 victòries. Un Barça que és primer, sí o sí, i només falta conèixer el rival al play-off de quarts de final, és a dir, el que acabi vuitè, que de moment és el Bayern de Múnich. Torna Sanli, però es mantenen de baixa Oriola, Jokubaitis, Higgins i Brandon Davis. Comença un mes d'abril pel Barça, després de deixar enrere un mes de març, on ha jugat 13 partits entre totes les competicions, n'ha guanyat 10. Parla el tècnic del conjunt blaugrana, Saruna Jasikevičius.
Creo que ha sido, la verdad, un mes de locos. Yo creo que también hay que decirlo, que esto no puede pasar más, esto es inaceptable. Hemos visto muchos equipos que tienen muchísimos lesionados, muchísimos problemas musculares, y bueno, esto estamos matando a los jugadores. Claramente COVID y todo no ayuda. Hay muchos problemas en el mundo ahora mismo por esto, calendario es un poco loco, pero es que es demasiado, ¿eh?
És un bon clàssic europeu. Eurolliga, Olympiacos Barça a partir de les 8 del vespre.
També en pàgina poliesportiva, destacats la victòria del Barça de futbol sala davant del Cartagena, que li permet disputar les semifinals de la Copa d'Espanya. Inter Movistar serà el seu rival. En waterpolo femení, Sabadell Pàdova, semifinals de la final a 4 de l'Eurolliga femenina, i atents a la situació a l'Argentina de cara al Gran Premi de Motociclisme, amb els entrenaments de la jornada d'avui cancel·lats perquè no han arribat encara les motos al país argentí. Preguntes del dia. Hem sentit ara fa uns moments a Gerard Piqué. Us semblen afortunades aquestes declaracions del central del Barça? Sí, 48,7%. Opció més votada, el no, 51,3%. Pregunta en blanc i blau, amb la baixa de Raúl de Tomás, qui ha de jugar de nou dilluns a Anoeta? Opció més votada, Puado, 70,5%, per davant de Uley, 17,2%, i Loren Morón, 12,3%.
Molt bé, gràcies, José Luis. Escoltem Esportscope, com cada dia, puntualíssims, 3 de la tarda i 5 minuts. Vagi bé, eh?
Bon cap de setmana.
Vinga, nosaltres ara seguim explicant més coses. Recuperem, per exemple, el tema de la mobilitat. Abans hem parlat de la confusió de molts conductors quan van a fer gasolina amb el descompte de 20 cèntims als carburants. Doncs bé, conductor, que et mous per la ciutat de Barcelona, molta atenció, perquè aquest dilluns pot ser un dia encara més caòtic de l'habitual per entrar a la capital catalana per la plaça de les Glòries. I és que aquest dilluns serà la prova de foc del túnel en direcció al Llobregat, que s'ha d'obrir aquest mateix diumenge. De l'Ajuntament de Barcelona i també la Guàrdia Urbana ja han avisat que aquest túnel no comportarà la fi dels embussos i que durant les primeres setmanes hi haurà un increment important de retencions. La solució que l'Ajuntament proposa als ciutadans que vulguin evitar-se el col·lapse que hi haurà per accedir al túnel de les Glòries és que utilitzin el transport públic. Aleix González.
Alerta al trànsit barceloní per l'entrada en vigor diumenge al matí del funcionament del túnel de Glòries en sentit Llobregat. L'Ajuntament preveu retencions durant les primeres setmanes de funcionament degut a la reducció dels carrils a la plaça de les Glòries. L'objectiu, obrir una nova via d'entrada i sortida a la ciutat comtal. Escoltem el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés.
Introduirà una capacitat nova que permetrà més possibilitats d'entrada amb menys temps a la ciutat per part d'aquest carril, però també generarà increment en les retencions que s'estan produint i es produeixen de manera habitual a l'entrada a la ciutat.
Tant Manuel Valdés com l'inspector i portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Oliveres, han recomanat l'ús del transport públic i planificar amb temps els desplaçaments amb vehicle privat per intentar minimitzar les cues que es puguin generar.
Primer, el fet de que tinguem l'alternativa de transport públic molt més fàcil, això podria ajudar a fer un trasbassament cap al transport públic per poder fer l'entrada. És una alternativa precisament que es promou en coherència amb totes les polítiques de mobilitat i de transformació urbana de la ciutat.
Des de la Guàrdia Urbana de Barcelona desplegaran un dispositiu que, asseguren, tindrà un objectiu pedagògic i orientatiu i no pas sancionador per evitar que les persones puguin circular per trajectòries prohibides que ja no estaran habilitades i així evitar retencions majors.
Doncs ja ho sabeu, molta precaució, molta atenció dilluns amb l'entrada en funcionament d'aquest nou túnel de les Glòries, sentit Llobregat, amb ja l'anunci per part de la Guàrdia Urbana que hi haurà molts embussos i moltes retencions. Fem ara una mínima pausa, 20 segons, una bona recomanació i torno a més actualitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
I a partir del curs que ve, l'escolarització de P2 a les escoles bressol públiques serà gratuïta, mentre que les famílies de les llars d'infants privades tindran una rebaixa de 800 euros per curs, uns 72 euros aproximadament a cada quota mensual. L'etapa de 0 a 3 anys, recordem-ho, no és obligatòria ni universal, però sí és considerada un pas important. Ricard Rovirosa.
Sí, amb aquesta iniciativa impulsada pel Departament d'Educació, es confirma que Infantil 2 serà de franc a les escoles bressol públiques a partir del mes de setembre. Ho ha expressat el conseller González Cambray després de signar l'acord de finançament necessari amb les administracions locals.
Des del govern d'aquest país considerem que és una etapa on l'infant i les famílies han d'assistir, han de poder anar a les escoles bressols sense barreres econòmiques.
En la mateixa línia, el conseller d'Educació expressa que aquesta iniciativa suposarà un canvi en el finançament dels centres públics que ofereixen l'etapa educativa del 0-3.
Cap escola bressol pública tancarà per motius econòmics, perquè el Departament d'Educació el que fa és ha passat a cobrir més del 80% del cost i els ajuntaments, per tal de mantenir aquestes escoles bressols públiques, han de fer una aportació lineal de 5.000 euros per curs escolar.
El conseller també ha destacat que aquesta mesura beneficia l'alumnat i les famílies, combat el despoblament rural i afavoreix el sistema educatiu. La mesura, que ja havia estat anunciada a l'inici de la legislatura i que ja constava en el pressupost, tindrà un cost de 90 milions d'euros.
T'explico ara que l'estratègia del pròfug Carles Puigdemont de passejar-se per Europa amb total impunitat comença a fer aigües. Aquesta setmana, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha considerat, en un cas similar al del fugit Puigdemont, que un estat membre no pot oposar-se a una ordre de detenció tal com ha vingut fent Bèlgica. La resolució no prejutja necessàriament el cas Puigdemont, però pot obrir un escenari més favorable per al Tribunal Suprem i també pel jutge Pablo Llarena. La Yolanda Canales ho ha preguntat a un catedràtic expert en legislació europea.
Rafael Arenas, catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, diu que qualsevol pronunciament que serveixi per aclarir les coses, en aquest cas com han de funcionar les euroordres, benvingut sigui. I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea afegeix no fa altra cosa que repetir en les seves conclusions el que ja és sabut per tothom, i és que una euroordre ha de facilitar l'entrega. Per això, Arenas es mostra especialment crític amb l'actitud del tribunal alemany que va estudiar l'euroordre contra Puigdemont, perquè fins i tot va entrar a canviar els fets. I aquest pronunciament de l'advocat pot facilitar l'entrega de Puigdemont a Espanya? Arenas recorda que abans d'això el tribunal s'ha de pronunciar sobre una altra qüestió, com pot afectar l'euroordre com a eurodiputat. Només quan es resolgui això s'entraria en la segona part.
Ahora mismo el problema no es tanto la ejecución de la euroorden por el contenido de la euroorden, sino cómo afecta la condición de eurodiputado a la propia euroorden, ¿no? Ese es el tema que habría que resolver ahora. Mientras eso no está resuelto, no entraríamos en estos otros temas que se aplicarían a cualquier ciudadano, ¿no?
Arenas ha recordat que quan la justícia alemanya va acceptar l'euroordre contra Puigdemont, però només per malversació, ell va demanar que el govern central fos més contundent a l'hora de denunciar com s'estaven aplicant les euroordres. Govern que ha mantingut un perfil baix i en aquest sentit celebra que el Parlament Europeu vulgui corregir ara algunes disfuncions d'aquest mecanisme.
I aquest diumenge Fernando Sánchez Costa deixarà de ser la president o deixarà la presidència de Societat Civil Catalana després de 3 anys al capdavant d'una entitat a la que hi va arribar en un moment molt crític, però que ell ha aconseguit, ell i el seu equip, clar, han aconseguit mantenir viva, això sí, amb molts esforços, aquesta Societat Civil Catalana. Fernando, muy buenas tardes, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Molt content d'escoltar-te.
Molt bé, aviam, era un repte difícil, això de mantenir viva la flama de Societat Civil Catalana. Tu i el teu equip ho heu aconseguit, han estat, jo crec que 3 anys d'una feina molt intensiva, us heu arremangat molt i molt les mànigues i heu hagut de lluitar contra gegants que no us ho han posat fàcil, però heu sortit endavant, veritat?
Doncs sí, la veritat és que després de 3 anys, segur amb encerts i amb errors, però lliurem, diguéssim, la presidència, que hem el mandat contents, un equip, una junta àmplia de consens que vam configurar en el seu moment. És veritat que la Societat Civil Catalana passava per un moment de tribulació. Vam fer llavors una junta d'integració, una junta amb tots els sectors, i hem treballat molt, hem treballat moltíssim, amb molts pocs diners, però hem estabilitzat la situació econòmica, hem pacificat l'entitat i sobretot hem mantingut la missió fundacional de Societat Civil Catalana, que era ser la veu dels constitucionalistes, d'aquells que vam sortir al carrer aquell 8 d'octubre del 2017, i expressar que som, que no som invisibles, que som la majoria a Catalunya, que tenim les nostres reivindicacions, i hem fet moltíssima feina, i ara doncs comença una nova etapa, si Déu vol, amb una gran presidenta que tindrem, que és l'Elda Mata, i que seguirà doncs mantenint el paper de Societat Civil Catalana com a eina per trencar l'espiral del silenci, per explicar aquí a Catalunya, a Madrid, a Brussel·les, on calgui, que hi ha una altra Catalunya, que hi ha una majoria de catalans que volem seguir sent espanyols, i que hem de reconstruir també Catalunya entre tots, no? I en tot això estem.
Clar que sí. Com tu deies, és un relleu, podríem dir, pactat, un relleu tranquil. Arriba a la presidència Elda Mata, ho fa des d'una part de Catalunya, com és Girona, on l'independentisme ho acapara tot i és com ser, doncs jo diria, un heroi, això de reivindicar-se espanyol o constitucionalista a les comarques de Girona. També la Elda és la primera dona al capdavant de la presidència de Societat Civil Catalana. Explica'ns tu, que la coneixes bé, Fernando, com és Elda Mata.
Doncs mira, la Elda, jo la veritat és que estic content perquè la vaig promocionar jo, la vaig promocionar no perquè la conegués de res, sinó perquè me la vaig trobar que acabava, quan jo vaig ser president de l'entitat, nomenat el 2019, ella havia estat nomenada presidenta de Girona. I en aquells moments em vaig donar compte que en un any, una territorial petita, una territorial en el lloc més complicat de Catalunya, com tots sabem,
molt complicat,
es convertia en la territorial més potent, amb més activitat, amb més dinamisme. I vam pensar, bueno, qui és aquesta dona, no? Qui és aquesta dona? La vaig conèixer una mica més. L'Elda és una dona empresària, dedicada des de fa 40 anys a la gestió d'empreses, però també d'entitats civils, com la Creu Roja, el seu municipi, allà un petit municipi de Girona, que s'ha forjat amb la lluita dels valors constitucionals, dels drets civils, en un entorn molt complicat, que és Girona, que ha patit el que és la pressió forta del nacionalisme, i ella sempre ens diu, bueno, és que Barcelona no ho acabeu d'entendre, el que és això, de veritat, no? I llavors jo la vaig convidar que vingués a ser vicepresidenta territorial de l'entitat, ha fet una gran feina, és una dona que gestiona molt bé, que és molt independent políticament, en el sentit que ella no ve de cap partit polític, no ha militat a partits polítics, i vol tenir la millor relació amb tots els partits, però al mateix temps que quedi molt clar que som societat civil, que tenim la nostra agenda, i que des de persones que venim d'entorns professionals molt diferents, ideològics diferents, el que volem és que el govern d'Espanya faci el que hagi de fer, s'impliqui de veritat per solucionar les coses a Catalunya, que el govern de Catalunya compleixi la llei i no se la salti. Ella ha impulsat clarament això del Tribunal de Cuentas aquests darrers anys. La relació amb les altres entitats, no? Durant aquesta última presidència, doncs vam posar en marxa aquesta taula cívica a Catalunya amb altres 40 entitats constitucionalistes per coordinar-nos. I tot això ho continuarà fent, d'alguna manera ja ho ha vingut liderant, i per tant crec que serà una gran presidenta de la Societat Civil Catalana si així ho validen els socis. Clar, en l'assemblea d'aquest diumenge.
Aquests últims anys, amb el Fernando Sánchez Costa al capdavant, Societat Civil Catalana no ha baixat mai la guàrdia contra l'independentisme, aquest independentisme que es vol saltar la llei, sigui com sigui, no? Heu aconseguit èxits judicials i manteniu viva, com tu deies fa un moment, aquesta demanda al Tribunal de Cuentas contra els líders independentistes perquè tornin diner al públic que van malbaratar durant
durant el procés. Com pot acabar aquesta demanda, aquest litigi que està ara mateix al Tribunal de Cuentas, Fernando?
Sí, que gràcies a la Societat Civil Catalana tenim la garantia de que aquest procés no s'esllenguirà, no morirà, perquè l'advocacia de l'Estat ja va dir que no tenia legitimació, quedava per tant la Fiscalia, uh-huh. Però bueno, si una entitat civil com Societat Civil Catalana no hagués estat acusació pública, doncs no sabem exactament què hauria pogut passar. Ara la Fiscalia té l'obligació també de presentar demanda, que li queden molts pocs dies. Nosaltres ja la vam presentar fa 20 dies, vam acusar 11 exconsellers, entre ells 3 expresidents de la Generalitat. Ho hem fet amb molt de risc. A vegades hi ha gent que diu, però Societat Civil Catalana podríeu fer, o no sé què, o podríeu ser més durs. Bueno, la veritat és que ens hem jugat el patrimoni tots els membres de la Junta Directiva, perquè com perdem hem de pagar 300.000 euros amb costes, no? Dels quals som responsables civils els membres de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, no? Però hem pensat que era la nostra obligació, que era el nostre deure, que aquí a Catalunya tenim la certesa moral de que es va malversar diners, no? Hem estudiat molt la causa, no hem volgut fer una causa general contra tothom, sinó dir, bueno, anem a mirar totes les factures, anem a mirar exactament allà on podem dir, mira, aquí veiem clarament que hi ha hagut malversació, i llavors hem acabat això acusant a 11 exconsellers per un muntant de més de 5 milions d'euros de decisions il·legals, que ens semblen per partides il·legals, que sense justificació, i per tant, és bo que retornin, no? Perquè jo el que he vist després d'aquests anys és que la defensa de l'estat de dret al final és una gran defensa del bé comú, de la convivència, del progrés econòmic. Ho hem vist quan hi ha caos polític, quan en un lloc s'ha saltat la llei, les empreses marxen, no hi ha feina, i per tant és un gran servei públic defensar l'estat de dret, i això és una de les coses que fa Societat Civil Catalana. A més, per exemple, de fer molts projectes culturals defensant tot el que ens uneix històricament, literàriament, culturalment, però també en la nostra acció judicial.
Fernando, d'aquí un any i escaig, eleccions municipals, que el constitucionalisme vagi plegat a aquestes municipals cada cop sembla més una quimera, no? Difícil.
Mira, sent honest, i ja que estic, és difícil, sí, les coses estan complicades, no? I aquesta és una de les qüestions que més m'ha fet patir com a president de Societat Civil Catalana. O sigui, com t'ho diria, Carlos, si Moncloa s'hagués negociat a la seu de Societat Civil Catalana, hi hagués hagut un govern d'unitat constitucionalista des de l'any 2019, no? Perquè aquí estem gent que ve de la socialdemocràcia, que ve dels liberals, que democristians, més federalistes, més centralistes. Però tots estem units per defensar els valors constitucionals. Hem propiciat que el PSC, que el PP, que Ciutadans fossin de la mà en els moments decisius, l'any 2017. I, per tant, quan vam veure que eren incapaços el PSOE i el PP i Ciutadans d'arribar a un acord, ens va doldre molt, no? I quan veiem també aquí com els partits al final estan tan barallats entre ells, doncs també ens dol, però bueno, ells tenen la seva dinàmica, nosaltres no volem entrar en això, i el que volem és seguir treballant, donant veu a milers i milers i milions de catalans que volen seguir sent espanyols, volen el millor pels seus fills i s'estimen també molt Catalunya. I Societat Civil Catalana és la seva casa i Societat Civil Catalana és la seva veu.
Recuperar la convivència i recuperar la pau. Escolta, Fernando, ja per acabar el procés, està en hores baixes, s'està acabant o només està hivernat? Com ho veus?
Bé, nosaltres el que pensem és que, diguéssim, el procés d'aquests darrers anys ha estat una etapa més amb aquell gran projecte de construcció nacional que va posar en marxa Pujol fa 40-50 anys, no? I el procés ha estat un moment, no? Un moment important, dramàtic, d'aquest gran procés, no? I és veritat que això està més parat, està més tranquil, però l'estratègia de fons segueix sent la mateixa. I jo sempre ho he dit, i ho crec de debò, o l'Estat s'implica o ens arremenguem tots, o Catalunya pot ser independent en 15-20 anys, i per tant és la responsabilitat dels poders públics, però també de tota la societat civil, prendre les mesures per revertir aquesta situació, perquè si es vol, es pot revertir aquesta situació. I ens juguem molt, no només ens juguem al nostre país, ens juguem també el nostre benestar econòmic i la nostra concòrdia social. I per tant segueixo convidant a tothom a sumar-se el projecte de la Societat Civil Catalana, o cadascú on vulgui, però treballar per, pels valors constitucionals, per la convivència i implicar-se també civilment.
Molt bé, Fernando Sánchez Costa, encara president de Societat Civil Catalana. Gràcies per atendre'ns avui. Gràcies també per mantenir viva doncs, la flama de Societat Civil Catalana, que continua, jo crec, fent molta falta i sent molt necessària, i que tingui molta sort el Terrolleu, si és que així ho accepten els socis el pròxim diumenge, que serà el demà. Fernando, gràcies i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la informació i pel treball que feu. Fins molt aviat.
Molt bé, nosaltres seguim amb més qüestions. Una última hora que ens arriba des de Madrid, la reunió del Comitè Olímpic Espanyol que havies convocat aquest matí per, a Madrid, concretament, entre el govern central, el català i el d'Aragonès, i perquè signessin l'acord en tècnic de la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern 2030, ja s'ha acabat i ho ha fet amb l'absència de l'executiu de l'Aragó, que, tal com havien anunciat ahir el seu president, Javier Lambán, s'ha despenjat d'aquest acord. En un breu comunicat, el Comitè Olímpic explica que la trobada s'ha validat, en aquesta trobada, la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica, donant així per ratificat el projecte del que Aragó renega. Sense entrar en més detalls, el Comitè Olímpic Espanyol parla breument de l'absència dels aragonesos. Esperem i confiem que el govern d'Aragó, diu un comunicat, s'hi sumi aquesta proposta consensuada entre el govern central, el govern de Catalunya i, esperem, diuen també, el govern de l'Aragó. Fem ara una pausa, breu, dos minutets, bones recomanacions, tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La libertad de movimiento que te da un portátil en tu día a día es indiscutible, como la libertad que te da tener hasta 250 euros más en tu bolsillo.
Porque hasta el 3 de abril en la Asus Week del Corte Inglés tienes todos los portátiles Asus con hasta 250 euros de descuento.
Muévete libremente con Asus y con hasta 250 euros más.
Y con las ventajas de los tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta matinada ha mort a l'edat dels 75 anys el bisbe de Girona, Francesc Pardo, portava setmanes ingressat arran d'una llaga d'estómac que va obligar a internar-lo a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona. La capella ardent quedarà instal·lada dilluns a la catedral de Girona i el mateix dilluns a les 12 es faran els funerals en aquesta catedral gironina. I el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, ha recordat en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra la importància de marcar les dues caselles solidàries a la declaració de la renda. Cristau també ha lamentat els obstacles que estan trobant els pares en el procés de preinscripció perquè els seus fills tinguin l'assignatura de religió. Yolanda Canales.
El bisbe de Terrassa diu que Càritas, però també a primera línia, les parròquies, s'està notant un increment de la gent que hi va per demanar ajuda i que sorprendria, afegeix, perquè sovint són persones de nivell social i cultural elevat. Però les últimes crisis provocades per la pandèmia i ara la guerra d'Ucraïna les ha deixat en aquesta situació. El bisbe ha reivindicat la labor social de l'Església, sempre oberta al món en l'ajuda, no només en l'evangelització, sinó també en l'aspecte més material. Per això ha recordat la importància de marcar la casella de l'Església a l'hora de fer la declaració de la renda. Aquesta casella, i també la d'altres finalitats socials, perquè recorda, no són incompatibles. Així mateix, Salvador Cristau ha reivindicat el dret dels pares i de les famílies a triar l'educació que considerin millor pels seus fills. Això després d'haver-se conegut que a la preinscripció escolar d'aquest any a Catalunya no apareix la casella de la classe de religió.
Jo no sé quina transcendència té jurídicament, legalment, el que s'està fent, que és això, treure el dret que tenen els pares, les famílies, de demanar aquesta educació classe de religió pels seus fills. És un dret de les famílies. no és un dret ni una potestat de l'Estat, ni de cap govern ni de cap autonomia.
El bisbe de Terrassa, que està a punt de fer 2 mesos des de l'inici del seu ministeri, diu que un dels reptes que té per davant és l'evangelització. Preguntar-se com comunica el missatge en una situació com l'actual, en una societat més secularitzada, i també fer front a la falta de vocacions. Així mateix, Monsenyor Cristau ha destacat la bona salut del seminari de Terrassa, on actualment hi ha una 20ena de seminaristes.
I ara et presento una orquestra perquè tothom pugui tocar. És una iniciativa de la Universitat de Vic que aplega una 50ena de músics de totes menes. Es tracta d'una orquestra inclusiva. Neix amb l'objectiu de fer arribar la música a tothom i que cada membre d'aquesta orquestra tingui el seu paper, tal com ha comprovat l'Adrià León.
Joves o grans, professionals o amateurs, especialistes en instruments de corda o de vent, a l'orquestra inclusiva de la Universitat de Vic tothom és benvingut. L'objectiu és trobar un rol important per tots els seus membres. El seu creador és Lluís Soler, professor de la universitat, i ara, després de gairebé 10 anys al capdavant de la iniciativa, encara segueix rebent nous músics, tants que ja són pràcticament una 50ena.
L'orquestra realment és un projecte, en aquest sentit, molt humà. La música hi és present, i la música és l'eix vertebrador, però no és l'objectiu final, és el mitjà o el pretext per trobar-lo. No? És, d'alguna manera, el vehicle, el vincle que ens uneix a tots. Intentem fer-ho el màxim de bé possible, però no passa mai per davant de les persones.
La Montse toca el piano i és de les pioneres del projecte. Un dia, passejant per la facultat on és professora, va veure l'anunci i s'hi va animar. Com a psicòloga, reconeix que tothom hauria de practicar música perquè és una eina terapèutica i que, igual que ha fet ella, complir somnis i expectatives està a l'abast de qualsevol.
Si tu vols fer música, pots fer música. I hi ha un director i una directora que són 2 àngels caiguts del cel, que t'ajudaran i t'ho posaran fàcil i pensaran en tu i comptaran amb tu. Jo crec que és importantíssim. I a més això va a contracorrent del món que estem vivint.
L'Assumpta, amb 65 anys i sense tenir cap tipus de coneixement musical, va provar sort a l'orquestra amb una amiga. Ara, 6 anys més tard, toca el violí i el simple fet de poder participar-hi la fa molt feliç.
Disfrutar moltíssim perquè el fet de que encara que puguem fer poques notes, però participar en la creació de la melodia per mi és una gran felicitat. Penso que es podria donar més a conèixer perquè a altres llocs fessin projectes similars.
Els dies d'assaig, els dimecres, hi conviuen músics de totes les edats, condicions i procedències, ja que no és necessari tenir cap vincle amb la universitat per formar-hi part. I és que si per alguna cosa destaca aquest projecte és per la seva capacitat d'adaptació i accessibilitat, elements claus per assegurar sempre la seva continuïtat.
Gràcies, Adrià, i des d'aquesta setmana pots veure al Caixa Fòrum com es restaura en directe i de cara al públic el gran tapís de Joan Miró amb la icònica estrella de la Caixa. Els treballs duraran 2 mesos, ens explica més detalls la Lídia Muñoz.
Sota el títol L'estrella de Miró, el projecte consisteix en una restauració en viu que suposa la primera exposició al públic en 38 anys, i és que estava a la seu central de la Caixa i, per tant, el públic no la veia. Una de les conservadores i restauradores del tapís, l'Anna Vila, ens explica que es va decidir fer una restauració de la peça i es va considerar que seria una bona ocasió per mostrar-lo al públic.
Es tracta d'una peça excepcional i per això s'ha decidit fer aquest format d'exposició restauració en obert perquè el públic pugui gaudir de la peça i de la restauració.
Assegura que la iniciativa de fer el procés de restauració en obert és una gran ocasió de donar visibilitat a la seva feina, però que dona les gràcies a la Fundació per l'oportunitat.
És una manera també de valorar la feina del conservador restaurador de les obres, que és aquesta feina tan oculta i important en un museu que la gent jo crec que no n'és conscient.
El projecte de restauració s'estendrà durant 4 setmanes i després l'obra romandrà de cara al públic com a mínim un mes més a Caixa Fòrum abans de tornar a la seu central de la Caixa.
Tanquem així el migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, no deixeu la sintonia d'aquesta cadena d'emissores. Hi ha més notícies i més informació. Segueix el migdia, en aquest cas, amb Pilar García Muñiz i Ángel Correas. Com cada dia, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda i molt bon cap de setmana.